Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Doncs avui a l'Infovespre comentarem que l'Ajuntament de Calella ha constituït el Consell Assessor d'Urbanisme de la ciutat. També que un advocat portarà gratis el cas de la veïna de Calella que viu amb uns ocupes que l'amenacen. I en plana política sabrem també com va anar l'acte d'ahir en suport a Nuet. Parlarem també de la selectivitat. Avui s'ha viscut el primer dia d'exàmens. Encara en queden demà i demà passat. I hem anat a parlar amb Roiner Durau, un senyor alemany que va ser guia de l'agència de viatges TUI de Calella fa 40 anys. Ha vingut en bicicleta des de Düsseldorf, carregat de records. Descobrirem per què. La plana cultural ens portarà a parlar de la retransmissió a la sala Mozart d'Il Trovatore des del Gran Teatre del Liceu i serà en pantalla gran, com dèiem, a Can Segom dins el NEC, les nits d'estiu de Calella. I avui s'ha presentat el Calella Film Festival amb totes les novetats d'enguany. Doncs comencem, com dèiem, l'Ajuntament de Calella ha constituït el Consell Assessor d'Urbanisme de la ciutat, una proposta que la mateixa alcaldessa va fer a l'anterior mandat, però que no va acabar de tirar endavant i que ara finalment sí que s'ha constituït.
L'objectiu és debatre i reflexionar sobre com ha de ser la Calella del futur urbanísticament parlant. Així almenys ho ha explicat l'alcaldessa Montserrat Candini. Les properes trobades d'aquest Consell hauran de posar sobre la taula el desenvolupament de dos sectors importants com són el Sud 4, el sòl residencial i el Sud 6, l'industrial. Candini explica l'objectiu global del Consell Assessor d'Urbanisme.
Pensar, debatre, reflexionar sobre la pròpia evolució de la nostra ciutat, però sobretot quin és el model doncs de ciutat que volem, tant pel present com pel futur. Saben perfectament que encara tenim per desenvolupar el Sud 4 i el Sud 6, no? Però en tot cas el que volem és tenir aquesta visió global formada doncs, per l'expertesa de tothom, per la pròpia experiència dels exalcaldes, dels exregidors.
Des del punt de vista polític, el Consell Assessor d'Urbanisme està format per pràcticament tots els exalcaldes i regidors d'urbanisme de l'etapa democràtica. Pel que fa als alcaldes, compta amb Joaquim Rey, Josep Besar i Josep Maria Jué. Dels regidors d'urbanisme destaca la presència de Jordi Folgado, Joaquim Clos, Xavier Gaset, Josep Torres i l'actual responsable dels temes urbanístics, Jordi Sitjà. Pel que fa a la representació dels grups polítics, el Consell Assessor d'Urbanisme compta amb Cristina Gómez per part d'Esquerra Republicana, Josep Maria Pérez Besar, del PP, Albert Sisa, de la CUP, i Mireia Fàbregas, d'Iniciativa als Verds. Pel que fa als experts en temes urbanístics, s'han incorporat al Consell Jordi Salvanyà, Jordi Pont, Narcís Marrer, Lucía Sánchez i Jordi Pérez Besar.
I seguim amb més qüestions. Canviem ara de temàtica. Convocats per les entitats independentistes en presència a Calella, una trentena de ciutadans va concentrar-se ahir a la plaça de l'Ajuntament per donar suport a Joan Josep Nuet. El diputat de Catalunya Sí que es Pot va anar a declarar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a investigat per haver permès la votació sobre la resolució del referèndum.
Com ho havien fet anteriorment la resta de membres de la mesa i la pròpia presidenta del Parlament de Catalunya. Joan Josep Nuet va reiterar ahir que la causa vulnera els drets fonamentals dels representants per expressar opinions polítiques i afirmava que ell no és independentista però sí demòcrata. La reivindicació democràtica del referèndum i l'atemptat que comporta la judicialització de la política en el conflicte entre Catalunya i Espanya va ser els arguments que van exposar els portaveus de l'ANC Calella per la independència i Òmnium Montnegre ahir en la concentració de suport a Nuet que es va fer a Calella. Escoltem Josep Barri i Jaume Planes.
Donarem tot el suport necessari a tots els càrrecs
electes que són i seran políticament represaliats per tal que puguin complir el compromís democràtic adquirit amb la ciutadania el 27 de setembre de l'any passat a les urnes. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya serem determinants per tal de garantir la democràcia i l'expressió de la voluntat del poble a les urnes. No ens fallareu, no us fallarem i mai caminareu sols. Visca la democràcia.
Som un poble sense por. Por ens volen fer? Vinga, no fotem. El que farem serà explicar aquesta campanya del sí, tan bonica, tan ben dissenyada, el país que volem, per la revolució dels somriures, per la revolució dels colors, per una Catalunya lliure i democràtica.
L'acte, que va ser seguit per una trentena de persones i entre elles l'alcaldessa de Calella, també va comptar amb la intervenció del representant de la coalició Catalunya en Comú a la ciutat. Albert Fernández va acusar el govern espanyol del PP de bloquejar el diàleg per donar una sortida pactada al conflicte polític.
El nostre grup defensa un referèndum pactat i reconegut internacionalment, però basat en el diàleg. Un diàleg que el govern del PP no ens està permitint. El nostre suport al nostre company imputat i al resto de la taula de la mesa que és del Parlament. Mostrar també el dret que tenim a opinar diferent i a poder parlar.
Durant l'acte, la plataforma Esquerres per la Independència va desplegar una pancarta en la qual es podia llegir "Prou repressió, referèndum ja".
I deixem aparcada la plana política per comentar el cas de successos que fa un temps que ens ocupa, perquè avui hem sabut que un advocat s'ofereix a portar gratuïtament el cas d'Aurora González. Javier Bustos s'ha reunit aquestes últimes hores amb l'Aurora, la veïna de Calella que denuncia agressions per part dels llogaters amb qui conviu a casa seva i que ella vol fer fora. L'advocat va conèixer el seu cas a través dels mitjans de comunicació i va contactar amb ella per oferir-se a assessorar-la legalment de forma gratuïta. S'ocuparà de la causa penal, és a dir, de les agressions i vexacions que la mateixa Aurora González ha explicat que pateix per part d'un matrimoni magribí i d'un ciutadà d'origen guineà.
Segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, l'advocat reconduirà el cas al·legant que els diversos episodis de violència i amenaces que s'haurien produït dins el domicili compartit al carrer Sant Antoni constitueixen un delicte d'assetjament moral continuat. Exposant a tot això que aquesta situació està tenint efectes sobre l'estat de salut i psicològic de la propietària de l'immoble, que tal i com ha explicat va haver de ser intervinguda per un tumor cerebral. Els fets es remuntarien a novembre del 2016 i els darrers incidents serien dels darrers dies. El lletrat s'ha reunit aquestes últimes hores amb Aurora González per tenir accés a tota la documentació relativa al cas i valorar si hi ha altres delictes que pot denunciar. En paral·lel i per la via civil, un altre advocat està treballant en el procés de desnonament sol·licitat per la veïna de Calella, que vol fer fora a tots els llogaters que té a casa. No es descarta que pugui demanar mesures cautelars que contemplin a l'espera de la resolució judicial que abandonin el pis.
facebook.com/radiocarella twitter@radiocarellatv.
Seguim amb més qüestions. Primera de les tres jornades en què els estudiants de Catalunya s'estan sotmetent a les proves d'accés a la universitat, les PAU, a partir de les quals es calcula la nota d'admissió a la carrera escollida. Avui els alumnes han fet dues proves de la fase general, llengua i literatura catalana i també castellana, i les específiques, anàlisi musical, economia de l'empresa, química i dibuix tècnic.
En la denominada fase general, les proves que han de realitzar tots els alumnes, hi ha una de la llengua estrangera i una quarta a triar entre història i història de la filosofia. Els de batxillerat científico-tecnològic, també la de matemàtiques, els de humanístic, la de llatí, els de batxillerat social, matemàtiques aplicades a les ciències socials i els que han cursat el batxillerat artístic, història de l'art o fonaments de les arts. La fase específica comprèn un total de 21 assignatures de modalitat que els estudiants han pogut cursar com a optatives durant el batxillerat. Es poden examinar de fins a tres d'elles, entre les quals hi ha Biologia, Ciències de la Terra, Cultura Audiovisual, Geografia, Física, Disseny, Grec o Tecnologia Industrial.
Gairebé un centenar d'alumnes cavallencs s'han matriculat per l'ESPAU. La majoria d'ells realitzen les proves a l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, el centre de referència per la nostra zona, tot i que alguns d'ells s'han hagut de desplaçar a Barcelona.
En concret, són 58 alumnes de l'Escola Freta, 14 de l'Escola Pia i 22 de l'Institut Bisbe Sivilla. Al conjunt de Catalunya, 32.055 estudiants estan fent fins dijous les proves d'accés a la universitat, prop de 200 menys que l'any passat. Segons el calendari aprovat per universitaris, els resultats es publicaran el 28 de juny i en els dies posteriors es podran fer les sol·licituds de reclamació i doble correcció.
Doncs això ha estat durant el dia d'avui. Sembla que aquest primer dia d'exàmens ha funcionat bé, sembla que no hi ha hagut sorpreses i de moment els alumnes i també els professors estan contents. Com dèiem, això ha estat avui, però també aquesta tarda aquí a la ciutat de Calella hi ha arribat Roine Dorau, un ciutadà alemany que va ser guia d'una agència de viatges molt coneguda aquí a Calella fa 40 anys, l'agència TUI. Ha vingut en bicicleta des de Düsseldorf i ens l'hem anat a trobar per compartir amb ell la seva experiència. Tant la d'ara, la de creuar Europa en bicicleta, com la d'abans, els seus records de l'inici de la Calella turística i Alemanya.
Ens hem desplaçat fins a l'oficina de turisme per trobar-lo i parlar-hi. Roiner, buenas tardes.
Doncs avui ha arribat des de Düsseldorf, des d'Alemanya, una persona que va treballar fa 40 anys enrere aquí a Calella i ho va fer en el turisme. Per això avui hem parlat amb Roine Dorau. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas Calella hace 40 años?
Era un sitio completamente diferente que ahora. Era más pequeña, no había tantos hoteles, pero lo que es importante es que había la playa, había el tren y había el tiempo. Siempre hacía buen tiempo y por eso se podía hacer buenas vacaciones aquí.
Usted llegó aquí con los primeros turistas, más o menos. ¿Cómo fue esa época?
La ciudad, el Calella de los años principios 70, no habían tantos turistas. No había tanto tráfico. Ahora hay mucho más tráfico, hay mucha gente, hay una vida en los calles. Sí, es una cosa que es completamente diferente. Claro, a este tiempo los coches pasaban por Calella, por todas las carreras. Ahora las carreras, sí, son para los peatones y esto es fantástico. Esto creó una ciudad muy vivido.
El tráfico es una cosa que le habrá afectado. ¿Por qué? Porque usted acaba de llegar desde Alemania. Ha estado unos días en Francia, pero ha llegado desde de Alemania. ¿Cómo ha sido eso?
Mira, mi padre era en la guerra, prisionero en Francia, y después, como no sabía volver a Alemania porque su país estaba cortado de los rusos, se quedaba en Francia y trabajando en agricultura, y de su dinero, estaba en 47, ha comprado una bicicleta, y con esta bicicleta se ha ido y se ha hecho la vuelta a Alemania. Por eso esto era hacía 70 años y yo pensaba, yo haré lo mismo. Y como estaba en Francia del Sur, no es tan lejos, quería visitar a Mercedes, porque no teníamos contacto durante 40 años. Mercedes y su familia, Bernadette y su madre, tenían un hotel Matinada en este tiempo. Y yo me ocupo de los clientes del Matinada y ellos se ocupan de mí.
¿Y cómo que ha decidido este año venir hasta aquí?
Sí, por casualidad he renovado el contacto con Mercedes en noviembre del año pasado y pensaba que no quiero esperar 40 años más para verla.
No ha sido solo un viaje por placer, sino también ha traído fotos.
Sí, sí, he traído muchas fotos. Mi viaje, he pasado de Düsseldorf, pasado por ejemplo, por Waterloo, por Bruselas, por París, Versailles, he pasado por toda la Loire, Sancerre, Lyon. Estaba unos días en Ardèche, es una región en la montaña, y después he pasado por Montpellier, Portbou. Esta mañana he salido de Portbou y bueno, ahora estoy en España.
¿Cuántos días ha tardado para hacer todo este camino?
Día 18 ahora. Tenía 6 días de descanso en Ardèche. Esto es prácticamente el segundo parte de mi vuelta. Yo he apelido la vuelta a la Tour de France. Era el parte primero hasta Ardèche y ahora es la Tour España.
¿Y ahora irá a otro sitio o se volverá para Alemania?
No, ahora esto es el final, aquí mismo. Y ahora me descanso unos días y tengo un vuelo el sábado y vuelvo a Alemania.
Pues mucha suerte, muchos éxitos en este éxito de venir desde Alemania hasta Calella. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Doncs aquesta conversa ens porta a obrir ara la plana cultural de l'Infovespre. El Liceu a la Fresca arribarà aquest juliol a Calella. L'òpera Il Trovatore de Verdi es podrà veure al Teatre de la Sala Mozart el divendres 21 de juliol a través de senyal de televisió. L'òpera estarà aquells dies en cartellera al Gran Teatre del Liceu en una producció que s'inspirarà en els personatges de Francisco de Goya. Liceu a la Fresca és un projecte de difusió cultural que busca acostar l'activitat operística a la societat i situar el Liceu com una institució de referència. Es va posar en marxa l'any 2015 i en aquesta edició trencarà fronteres. Arribarà a ciutats de tot l'estat espanyol i a moltes per primera vegada. Calella n'és una d'elles.
Un cop a l'estiu, el Liceu surt de casa i ofereix al gran públic una de les produccions estrella de la temporada operística barcelonina. La idea és fer-ne una projecció a l'aire lliure i a la fresca, amb senyal de televisió i gràcies a la participació de TV3 i Televisió Espanyola. Calella s'ha sumat al projecte aquest any per primer cop per iniciativa de l'Aula d'Extensió Universitària, que ha situat la música i la història de la música en l'eix de la seva funció formativa, fins al punt que en els darrers cursos ha establert una programació específica d'òpera amb trobades periodístiques al Teatre de la Sala Mozart. La directora de l'Aula d'Extensió Universitària, Sílvia López, ha comentat que la proposta s'emmarca dins el Festival NEC, tot i que no es faci a l'aire lliure.
Com que és el primer any, es farà en un lloc tancat, però dins del que és el marc de les nits d'estiu, serà una cosa oberta a tothom, gratuïta, i farem la prova. Si llavors funciona i veiem que té l'acceptació que esperem que tingui, que confiem, doncs en altres edicions segurament ja es buscaran altres indrets de Calella on es pugui muntar doncs, una gran pantalla i unes cadires a l'aire lliure.
És per això que el Liceu a la Fresca aquí es farà a l'equipament cultural municipal. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Ciutadania i Cultura, Xavier Arniges.
Farem aquesta projecció, que una de les condicions que hi ha és això, que hi hagi la senyal de TV3 i que es pugui retransmetre en directe, i ho farem aquí a la Sala Mozart, amb pantalla gegant, i bé, esperem que tothom qui pugui venir o vulgui venir doncs en gaudeixi. Que havia de ser amb aquestes condicions, no? Un cinema, pantalla gegant, amb la voluntat doncs, de dignificar-ho i de fer-ho així més majestuós, que penso que l'òpera s'ho mereix.
Calella és un dels 28 municipis de Catalunya que se sumen de nou a aquesta iniciativa i que, per exemple, l'any passat va permetre veure la Bohème al Passeig de Blanes o a Lluís Companys a tocar de l'Arc de Triomf de Barcelona.
i no deixem de parlar, en certa manera, de cinema, de projeccions, però en aquest cas amb un caire completament diferent. Parlem del Calella Film Festival. Els organitzadors d'aquest certamen, el Calella Film Festival, han rebut més de 120 pel·lícules per al concurs oficial del certamen. La procedència és molt variada i fins i tot ha arribat un treball des de la Xina, a banda de països com Alemanya, Xipre o Itàlia.
El jurat n'ha seleccionat 8 que competiran a la secció Low Budget. El director del Calella Film Festival, Jonathan Ruiz, ha explicat durant la roda de premsa de la presentació del festival que la temàtica dels films és molt variada. Hi ha temes socials, culturals i polítics.
Tenim des d'una pel·li social, que és un family member, o que es va arribar des de Xipre, o una pel·lícula com La mano invisible, que és una mica de tema política, Pàtria, que suposo que l'heu escoltat parlar, que és la pel·lícula èpica catalana que està dirigida per Jean-Franc Chansonnet i protagonitzada per Miquel Sitxà. Tenim un thriller con un guion espectacular, que és una pel·lícula que es diu Bajo la rosa. I comptarem amb la presència dels directors i actors a presentar quasi totes les pel·lícules. Vindrà Jean-Franc Chansonnet a presentar Pàtria amb Miquel Sitxà. Tindrem el director de La mano invisible, el director de Smoking Club, que és una pel·lícula, una comèdia una mica gamberra.
Enguany, i com a novetat, s'han creat els Creative Rosebud Awards que, per donar cabuda a alguns films que per diferents raons no poden concursar al Low Budget. Jonathan Ruiz també ha destacat que enguany el Beach Festival estarà dedicat als musicals i la festa central estarà dedicada a Chris. Per la seva banda, l'alcaldessa de Calella ha destacat que el Calella Film Festival, tot i comptar només amb dues edicions, representa per a la ciutat un segell de qualitat. Montserrat Candini ha parlat del projecte Calella Film o Calella Plató, recordant que dels 4.040 films que es van rodar durant l'any passat, 6 van ser a Calella. Segons ella, el Calella Film Festival pot contribuir a incrementar durant els propers anys el nombre de pel·lícules rodades a la nostra ciutat.
Estem treballant molt el que és Calella Film, Calella Film com a Calella Plató, per entendre'ns, que la gent ens entén molt més d'aquesta manera. L'any passat, en el conjunt del país, va haver 4.040 projeccions filmades sobre municipis del conjunt del país, i d'aquests 4.040, 6, tot i que nosaltres és molt incipient, 10.000, 6, doncs aquí a Calella, i una d'elles era 100 metres, i ara, doncs, Amics per Sempre, amb els 25 anys dels Jocs Olímpics. Què vull dir amb això? Que podem treballar durant molts anys plegats, si vosaltres esteu d'acord i teniu la mateixa il·lusió. Ens encanta la diversitat cultural, ens encanta que aquesta diversitat cultural doncs vingui amarada, com ho feu vosaltres, amb aquesta il·lusió, amb aquesta mena de compromís.
Montserrat Candini també ha posat en valor la implantació d'altres entitats a la ciutat amb el Calella Film Festival, com enguany l'ETSOC. El Calella Film Festival es farà el 24 de juny al 2 de juliol.
Doncs, donades totes aquestes informacions, anem a la previsió del temps.
Jornada d'ambient assolellat. Un dia pràcticament calcat al de demà, amb predomini de l'ambient assolellat. A partir del final de la tarda augmentarà la nuvolositat de tipus mitjà i alt i quedarà mig ennublat al final del dia. La temperatura mínima serà semblant, amb inversió tèrmica matinal. La temperatura màxima pujarà, amb calor intensa generalitzada i xafogor. El vent serà d'intensitat entre fluixa i moderada.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts, dia 13 de juny. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com cada dia, acabem amb un tema musical, amb una cançó, tal dia com avui, però de l'any 1963, el 13 de juny de 1963, va néixer Ovidio Gara, a Ciutat de Mèxic. Potser per aquest nom, que és el seu, no la coneixen, però això canvia si els dic que el seu pseudònim és Alaska. Va traslladar-se a Madrid quan tenia 15 anys i va començar amb el grup Caca Deluxe. Posteriorment ja va fundar Alaska i Los Pegamoides. L'any 1982 va integrar-se a Dinarama i l'any 1989 va crear Fangoria, i amb aquest grup encara canta a hores d'ara. Avui, doncs, que és el seu aniversari, que va néixer Alaska, l'escoltem, i l'escoltem amb aquesta cançó dels Fangoria, que és Geometria Polisentimental. Música. I amb la veu i la música de Fangoria, amb Alaska al capdavant, acabem. Que passin una molt bona nit. Siempre vale.